Què tal, com esteu? Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8 del matí, és dilluns 5 de maig del 2025, un dia que comença amb el cel tapat i amb pluges. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quines temperatures tenim?
Doncs temperatures un pèl més altes. Tenim un grau sota zero a Vall de Núria, en tenim 4 ja de positius a Molló, 6 graus a Camprodon, 7 a Das, 8 graus a Ripoll i a Ribes de Freser. 9 graus els tenim a Santa Pau, 10 a Vic, 11 a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 12 graus a Besalú i a Mer, 14 a Castellfollit de la Roca, Banyoles i a Girona, 15 graus a Figueres i 16 graus els tenim ara mateix a Roses.
Previsió del temps?
Doncs esperem un dia de cel força ennuvolat amb núvols més extensos i compactes, com més al nord del país. La precipitació matinal es concentra al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu inicial d'uns 2.200 metres. No es descarten alguns ruixats puntuals i poc abundants en altres punts del nord-est. Serà a partir de mig matí i sobretot al migdia quan es reactivaran les tempestes que cauran amb intensitat i extensió i deixaran registres abundants en molts casos, sobretot a l'interior de la demarcació de Girona. Com hem comentat, els vents de component sud que han portat calor i calitja aquests dies passats bufaran de component nord en general. Pel que fa a la temperatura, hem començat el dia amb un matí de temperatures de 2 a 4 graus més baixes en general, però venim de molt amunt i per això les glaçades han estat poques i localitzades a alta muntanya. La temperatura de les hores centrals del dia baixarà de manera clara al terç nord i al prelitoral central, amb una baixada més notable a l'interior del nord-est.
Doncs aquesta és la situació del temps. 8 i gairebé 2 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les obres de les variants d'Olot i les preses començaran d'aquí a un any.
Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita aquest cap de setmana a Olot. Al desembre s'han de licitar les obres, que tindrien una durada de gairebé 4 anys.
Podem mantenir aquest compromís de l'audiència pública aquest mes de maig pels afectats i, per tant, d'inici de licitació, que això és allò que finalment donarà tret de sortir d'aquest projecte, l'inici de licitació, a finals d'aquest 2025. El desembre del 25, per tal de que les obres poguessin començar en el segon trimestre del 2026. Per tant, jo crec que finalment podrem tenir la satisfacció de veure com aquestes variants, després d'un termini d'obres de més de 40 mesos, 43, 44 mesos, doncs pugui ser una realitat.
I mentre la Garrotxa està pendent de les variants d'Olot i de les preses, el Ripollès, els alcaldes de les valls de la comarca discrepen sobre el projecte del a la cabina de Vallter. Mentre arribes, demanen que els diners es destinin a la R3 a Camprodon, demanen que hi hagi amplitud de mires. Escoltem l'alcalde de Ribes, David Verge.
Preferiríem que els 40 milions d'euros per fer un telecabina a Vallter doncs vagin destinats a millorar la R3, per exemple. Val? Perquè si no, estem invertint en alguna cosa que ja funciona, vale? Com és l'accés a Vallter, i per tant hauríem d'invertir en coses que no funcionen. I si vol invertir els 40 milions d'euros, que els inverteixin al telecabina, doncs que llavors inverteixin el doble a l'R3.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses exigeix a les operadores més inversió.
El consistori denuncia deficiències greus de cobertura mòbil. El municipi té una torre construïda per la Generalitat fa 10 anys, però cap companyia ha apostat per anar-hi. Mentrestant, envien senyal des d'una torre més baixa, amb moltes limitacions de senyal. Per això, el consistori demana a la Generalitat que pressioni les operadores.
L'alcalde és Ramon Roquer.
Trobem majors deficiències, sobretot fora de nucli i en tots els disseminats. Per tant, jo crec que la situació podríem considerar que ha empitjorat encara. Aquesta segona torre podria donar o podria reforçar la cobertura, però també és veritat que les operadores han de tenir interès a instal·lar-se en aquesta segona torre. Finalment, tot passa per una major inversió, per donar una major cobertura. Com que les operadores consideren que el nucli urbà està cobert, tampoc econòmicament entenc jo que no els hi és viable o no veuen un rendiment en millorar o ampliar aquesta cobertura en aquest àmbit.
Avui fa una setmana del gran ensurt. La gran apagada elèctrica de fa una setmana farà reflexionar algú sobre com viuen els talls de llum constants als pobles petits?
És una de les preguntes que queden obertes després de la gran incidència viscuda a la península Ibèrica. A les grans ciutats com Barcelona no estan acostumats a quedar-se sense electricitat, però malauradament alguns pobles com les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols o Santa Pau sí. Hem parlat d'aquest tema amb algun dels alcaldes afectats.
Com per exemple el de les Planes.
No tinc l'esperança. Aquí tothom mira per les grans ciutats, pels pobles que estan al voltant de les grans ciutats i les zones més rurals que queden més allunyades, sempre som els grans oblidats, no només amb llum, sinó també amb cobertura o amb qualsevol altre tipus de servei. No? I aquí podríem entrar a parlar de molts serveis que s'ofereixen aquí o en altres punts, que en pobles petits no els podem disposar perquè diuen, no, això aquí aquest poble no val la pena, si és cas que es desplacin a la ciutat. No? I per tant, és una batalla que tenim els pobles petits i que quedem més allunyats de les grans ciutats.
Primera setmana de funcionament dels contenidors xipats amb l'objectiu de millorar les dades de reciclatge al Ripollès. La prova pilot s'ha fet a Ribes de Freser i de moment les sensacions són bones, ho diu l'Àlex Medrano, que és conseller de la recollida de residus.
La veritat és que ha respost la gent molt bé. De moment s'han repartit a prop del 95% de les targetes, vull dir que queden simplement un 5% residual de persones, doncs, que hauran d'anar a recollir a l'Ajuntament, però el que sí que podem dir, les primeres valoracions, és que la gent està fent servir bé la targeta. De moment les incidències que hi ha són mínimes, sí que pot haver-hi alguna coseta, doncs, que estem acabant de solucionar.
I els pagesos gironins demanen caçar senglars als seus camps durant tot l'any.
Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura que els pagesos dels municipis de la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany puguin actuar per controlar els senglars dins dels seus camps durant tot l'any. L'objectiu és evitar al màxim les destrosses que aquesta espècie pot fer en els conreus.
Escoltem a la Raquel Serrat, és la coordinadora territorial a les comarques de Girona del Sindicat Agrari.
És de les sobrepoblacions de fauna, especialment de senglars i cabirols. És un problema que patim tot Catalunya, però les comarques de Girona, doncs, molt més, no?, amb el tema del senglar. Això es tradueix en danys a l'agricultura, també amb danys a la ramaderia a nivell sanitari i també amb accidents de trànsit, perquè hi ha constatació que van en augment i cada vegada són més greus. Per tant, s'ha d'actuar. Anem tard, anem molt tard, perquè sempre anem per darrere del problema i fa molts anys que estem dient.
I avui també parlarem de patrimoni, perquè l'enderroc de la Torre dels Coloms reobre el debat sobre la protecció del patrimoni a Olot.
L'arquitecte Arnau Vergés, que va intentar frenar la demolició amb una crida a les xarxes socials, alerta que hi ha molts edificis amb valor històric que no estan catalogats i proposa que l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa hi intervingui.
Jo crec que és quelcom que és humiliant per l'arquitectura i per tota la història d'aquell edifici que s'enderroca. La Torre dels Coloms, per exemple, és una casa que té més de 130 anys d'antiguitat, que quan es va construir, doncs, s'hi devien abocar totes les il·lusions d'una família, que hi van dedicar temps i esforç, doncs, als millors artesans de l'època, qui va treballar un dels millors arquitectes del moment, i tot això s'acaba d'un dia per un altre, sense avisar, amb una màquina que en qüestió d'hores, amb unes pinces, desmunta tot aquell esforç.
I si teniu gana, heu de saber que la Ruta de les Tapes omplirà Olot de gastronomia local durant el mes de maig.
Del 8 al 31 d'aquest mes se celebrarà la 13a edició i participaran uns 20 establiments de la ciutat que oferiran tapes de diferents productes locals. Com ja és habitual, es podran votar les tapes preferides segons el criteri de les persones que vagin a aquests restaurants. En l'edició de l'any passat es van servir més de 32.600 tapes.
El president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa és Gerard Xifra.
La Ruta de les Tapes, doncs, va ser el gran eix vertebrador una miqueta dels bars i també de l'associació, no? I al final va aconseguir, doncs, que quedés molt vertebrada el que era també, doncs, tot l'organigrama de l'associació, amb el que seria una campanya molt potent i sobretot que poder la gran campanya ara mateix que tenim l'associació i que realment dona uns èxits molt directes i un negoci molt directe cap als diferents establiments que en formen part.
I centenes de persones homenatgen les mares a Olot.
Sardanes, poesia i moltes mares han sigut les protagonistes de l'esdeveniment d'aquesta diada. Tot i la pluja inicial, l'acte organitzat pel CIT s'ha mantingut. A més, una vuitantena de nens i nenes s'han presentat al concurs de dibuix.
La presidenta del CIT és Adela Moya.
Al ser el pont també hem notat que potser una mica menys és el nombre de participants, perquè molta gent també ha aprofitat aquest pont tan llarg per marxar, eh? Però bueno, estem satisfets perquè, a més, és el que sempre diem. Gràcies als pares que encara, doncs, els motiven als nens amb la tecnologia que tenim ara. Apunta que tot són pantalles, agraïm des d'aquí, doncs, que encara puguin agafar i tinguin ganes i motivats per fer això, per fer un dibuix en paper.
Camprodon ha viscut 4 jornades plenes de diorames i de diferents activitats lúdiques per tota la família, amb la celebració de la Fira de la Primavera i del Playmobil.
Aquesta fira trau centenars de persones entre mans i aficionats d'aquestes emblemàtiques figures que van marcant a tota una generació i que fins a dia d'avui continuen sent un gran reclam.
Escoltem una de les organitzadores, és la Clara del Mau.
Aquí a Camprodon venen més adults col·leccionistes que no pas la mainada. La mainada venen pels tallers hi ha algun clic que ven aquests amb bosses, sirenes o pirates, així. Però sobretot el públic que tenim més són els que compren peces de recanvi.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ara són les 8 i 10 en matèria esportiva, molt futbol avui. I és que es van acabant ja les temporades. L'Olot acomiada la seva amb una victòria a Premià i acaba 11è classificat.
L'equip de Roger Vidal ha superat el Badalona Futur per 2-3 amb un gol de Ruben Henry al minut 89. Marc Mas ha tingut diverses ocasions, però no ha aconseguit marcar i s'ha quedat a un gol de ser el pitxitxi del grup.
Quan mires la classificació, ara l'estava mirant, fa goig, no? Poder dir que l'Olot ha quedat per dalt del Lleida, de l'Eivissa, tal com estava tot, doncs... Crec que reafirma la bona feina que s'ha fet durant l'any i estem molt contents.
El Sant Jaume Olot B, campió de segona catalana, el Bos de Tosca tanca la seva presència als play-off i l'Abadesenc s'enfonsa a última hora a la classificació.
Això pel que fa a segona, tercera, el Camprodon perd el camp de la Mer i el camp de Banul ja és segon classificat. A quarta, l'Envàs empata el camp de les Preses B i està només un punt de tancar la seva presència al play-off.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Les infraestructures marquen el pols de l'actualitat informativa d'aquest dilluns 5 de maig del 2025. I comencem ja amb dates i calendaris marcats. Les obres de les variants d'Olot i les Preses començaran d'aquí a un any. Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, en una visita aquest cap de setmana a Olot. Al desembre s'han de licitar les obres que tindrien una durada de gairebé 4 anys. La consellera també s'ha compromès a reforçar les línies de transport públic en Barcelona i Girona a partir d'aquest proper mes de setembre.
La consellera de Territori, Sílvia Paniquer, ha reconegut que la Generalitat té un deute històric amb la Garrotxa en referència a les variants d'Olot i les Preses. Diu que són clarament imprescindibles per garantir el desenvolupament industrial i la competitivitat de la comarca, però també per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de l'Avinguda Sant Jordi d'Olot. Paniquer ha posat ja dates definitives sobre la taula perquè es comencin a veure màquines treballant sobre el terreny.
Podem mantenir aquest compromís de l'audiència pública aquest mes de maig pels afectats i, per tant, d'inici de licitació, que això és allò que finalment donarà tret de sortir d'aquest projecte, l'inici de licitació, a finals d'aquest 2025, al desembre del 25, per tal de que les obres poguessin començar en el segon trimestre del 2026. Per tant, jo crec que finalment podrem tenir la satisfacció de veure com aquestes variants, després d'un termini d'obres de més de 40 mesos, 43, 44 mesos, doncs pugui ser una realitat.
Una de les assignatures pendents és millorar el transport públic que connecta Olot amb Barcelona. La consellera ha dit que on més ha augmentat la demanda és a les comarques gironines i que cada cop es fa més evident la necessitat de millora del servei. Per aquest motiu ha anunciat que a partir del proper mes de setembre s'incrementarà la freqüència de busos entre Olot i Girona i també entre Olot i Barcelona.
Volem que hi hagi aquest increment a partir de setembre i per tant del curs vinent de 2+2, és a dir, dues noves freqüències d'anada i dues més de tornada amb aquesta connectivitat directa a partir del setembre. Crec que amb això podrem donar sortida a una necessitat molt raonable que se'ns traslladava des d'Olot i per tant així farem. I respecte a les altres dues línies que també hem volgut traslladar aquestes millores amb connectivitat cap a Girona passant per Banyoles, també hi haurà una millora de freqüències de 4 més d'anada i 4 més de tornada.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha fet un bon balanç de la trobada amb la consellera i creu que ara ja hi ha un calendari clar que s'haurà de complir.
El primer de tot és la variant. És que després d'aquesta reunió veiem doncs, que comencem a concretar dates concretes, que veiem que aquest calendari que fa tant de temps que treballem doncs, perquè es faci realitat doncs, cada vegada és més pròxim a aquesta realitat. Tindrem l'aprovació d'aquest projecte molt aviat, en els propers mesos, i s'està treballant des de la conselleria i aquest és el compromís que han agafat d'aquest any es pogués iniciar la licitació per tal de que a finals de l'any que ve poguessin iniciar-se les obres. Aquest és el calendari que nosaltres hem defensat sempre i estem satisfets de que la conselleria treballi amb aquest mateix calendari i esperem doncs, que es pugui ser una realitat ben aviat.
Durant la trobada també han parlat d'habitatge. La consellera ha dit que estan treballant amb l'Ajuntament d'Olot per reservar solars que permetin la construcció de nous edificis, però no ha donat terminis concrets.
5 minuts més.
Els alcaldes de les Valls del Ripollès discrepen sobre el projecte de la telecabina de Vallter. Mentre Ribes demanen que els diners es destinin a millorar la R3, a Camprodon demanen amplitud de mires. Paula Sayagó.
El projecte del telecabina de Vallter no ha agradat a tots els alcaldes del Ripollès. En declaracions al programa de televisió del Ripollès, de Vall a Vall, el batlle de Planoles, David Verge, va emetre el seu desig de traslladar la inversió de Ferrocarrils de la Generalitat a altres projectes. Segons l'alcalde, la partida de 40 milions d'euros es podria destinar a la millora de la línia R3 de Rodalies, un servei que no funciona tal com assegura.
Preferiríem que els 40 milions d'euros per fer un telecabina a Vallter pues vagin destinats a millorar la R3, per exemple. Val? Perquè si no estem invertint en algo que ja funciona, vale? Com és l'accés a Vallter, i per tant hauríem d'invertir en coses que no funcionen. I si vol invertir els 40 milions d'euros, que els inverteixin al telecabina, doncs que llavors inverteixin el doble a l'R3.
L'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, va aprofitar el programa Camprodon Avui d'aquest mes per respondre a aquesta qüestió.
Aprofito per dir que també agrairia que els alcaldes del Ripollès s'assumeixin a l'esforç d'igual que nosaltres fem, no hi ensumem, quan hi ha altres inversions, altres pobles del Ripollès, hi hagi una mica de complicitat per part de tots els alcaldes del Ripollès i que no es mirin només el seu melic, perquè crec que és de ser alcaldes molt petits mirar només el seu melic i no mirar les inversions al Ripollès, i també destacar això, no? Que jo crec que han de ser una mica més oberts de mires, no només mirar a casa seva, perquè realment es demostra el nivell polític que hi ha a la comarca del Ripollès.
El projecte del telecabina es va presentar el passat mes de gener durant l'acte central del 50è aniversari de Vallter. La nova infraestructura, que serà l'única entrada a l'estació, té previst entrar en servei a mitjans de 2027.
Vivim en unes comarques on hi ha mancances importants encara en ple segle XXI. Això passa a Sant Joan de les Abadesses, però passa també en molts altres municipis. L'Ajuntament exigeix a les operadores de telefonia més inversió. El consistori denuncia deficiències greus de cobertura de telefonia mòbil.
El municipi té una torre construïda per la Generalitat fa 10 anys, però cap companyia ha apostat per anar-hi. Mentrestant, envien senyal des d'una torre més baixa amb moltes limitacions. Per això, el consistori demana a la Generalitat que pressioni les operadores.
Informa Judit Espert.
Sant Joan de les Abadesses té més de la meitat del municipi amb deficiències greus de cobertura 4G, i en una part important la qualitat tampoc és òptima. Els que estan pitjor són els disseminats. 5 no reben senyal de cap de les 3 operadores, i en 2 dels polígons industrials també hi ha mancances. En plena era del 5G, aquesta tecnologia encara no ha arribat al municipi. L'Ajuntament culpa les empreses de telefonia de no invertir per revertir aquesta situació, tal com denuncia l'alcalde Ramon Roquer.
Trobem majors deficiències, sobretot fora de nucli i en tots els disseminats. Per tant, jo crec que la situació podríem considerar que ha empitjorat encara. Aquesta segona torre podria donar o podria reforçar la cobertura, però també és veritat que les operadores han de tenir interès a instal·lar-se en aquesta segona torre. Finalment, tot passa per una major inversió, per donar una major cobertura. Com que les operadores consideren que el nucli urbà està cobert, tampoc econòmicament entenc jo que no els hi és viable o no veuen un rendiment en millorar o ampliar aquesta cobertura en aquest àmbit.
Recorda que quedar-se amb el 4G quan la tecnologia avança tan ràpid els està perjudicant en el dia a dia. Per això, Roquer demana a la Generalitat que pressioni a les operadores.
No entenem per què no s'acaba resolent, en el sentit que passen els anys, de fet passen les dècades, i estem en situacions de cobertura, de nivell de cobertura, doncs igual com fa masses anys. Per tant, a la secretaria què se li demana? Se li demana que prengui mesures, sobretot de pressió a les operadores, que són les que han de millorar aquestes cobertures.
L'alcalde denuncia que, com passa a altres punts del territori, les operadores no fan millores perquè busquen rendibilitzar al màxim les seves inversions. A més, el senyal que arriba al nucli urbà també presenta deficiències.
Doncs mireu, ara fa exactament una setmana, aquest migdia farà exactament una setmana, de la gran apagada elèctrica. La pregunta que ens fem és si algú es planteja Com viuen aquest tipus de talls de llum, que per ells són constants, als pobles rurals?
És una de les preguntes que queden obertes després de la gran incidència viscuda a la península Ibèrica. Les grans ciutats com Barcelona no estan acostumats a quedar-se sense electricitat, però, malauradament, alguns pobles com les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols o Santa Pau sí. Hem parlat d'aquest tema amb algun dels alcaldes afectats.
Com, per exemple, el de les Planes, Marc Puig.
Quan va marxar dos quarts d'una, estàvem a l'Ajuntament i vam dir, bueno, ja hi tornem a ser.
Amb aparent normalitat, l'alcalde de les Planes, Marc Puig, i possiblement també els veïns del poble van entomar el fet que marxés la llum ara fa una setmana. El que no sabien en aquell moment, però, és que la llum havia marxat no només de la Vall d'Hostoles, com els hi sol passar, sinó que s'havia produït una apagada generalitzada a tota la península Ibèrica. Acostumats com ho estan a les Planes, des del primer moment van reaccionar.
Nosaltres ja estem acostumats, de seguida vam ficar el grup electrogen a les bombes.
I tres quarts del mateix deuen pensar alguns veïns a Santa Pau o de Sant Feliu de Pallerols, d'aquest últim municipi, especialment els nuclis de Sant Iscle de Colltort i de Sant Miquel de Pineda, que des de fa anys pateixen talls intermitents de llum. En poques hores van tornar a la normalitat arreu de la península Ibèrica. A la vista està si el que es va viure fa una setmana pot servir per fer veure la necessitat de poder disposar d'una línia elèctrica eficient per a tots els usuaris. Segons l'alcalde de les Planes, l'esperança és mínima.
No tinc l'esperança. Aquí tothom mira per les grans ciutats, pels pobles que estan al voltant de les grans ciutats, i les zones més rurals que quedem més allunyades sempre som els grans oblidats, no només amb llum sinó també amb cobertura, amb qualsevol altre tipus de servei, no? I aquí podríem entrar a parlar de molts serveis que s'ofereixen aquí o en altres punts que en pobles petits no els podem disposar perquè diuen, no, això aquí aquest poble no val la pena, si és cas que es desplacin a la ciutat, no? I per tant és una batalla que tenim els pobles petits i que quedem més allunyats de les grans ciutats.
Sigui com sigui, per un dia tot el país va viure el que sovint viuen els veïns i veïnes de pobles petits.
Marxem de nou cap a Ribes de Freser perquè hi ha bones sensacions al poble sobre la prova pilot que s'ha impulsat per millorar les dades de reciclatge. El sistema de xipatge sembla que dona bons resultats segons el Consell Comarcal del Ripollès.
Amb la implementació del sistema de xipatge als contenidors de rebuig de Ribes de Freser, el Consell Comarcal espera que el Ripollès redueixi les dades de reciclatge i la societat es consciencii de la importància de reciclar. Malgrat que aquesta prova pilot fa poc temps que està en actiu, la valoració del xipatge dels contenidors és positiva per part del Consell Comarcal. Escoltem Àlex Medrano, conseller de la recollida de residus.
La veritat és que ha respost la gent molt bé. De moment s'han repartit a prop del 95% de les targetes, vull dir que queden simplement un 5% residual de persones, doncs, que hauran d'anar a recollir a l'Ajuntament, però el que sí que podem dir, les primeres valoracions, és que la gent està fent servir bé la targeta. De moment les incidències que hi ha són mínimes, sí que pot haver-hi alguna coseta, doncs, que estem acabant de solucionar.
Prèviament a la seva posada en marxa, des de l'ENS i des del consistori es van dur a terme diferents accions per resoldre dubtes i explicar als veïns i veïnes el funcionament del xipatge.
El que hem intentat és facilitar al màxim a la ciutadania, doncs, aquest canvi, no? Llavors hi ha altres ciutats i municipis que el que fan és limitar les vegades que pots obrir i tancar el contenidor. Nosaltres això ho hem descartat. A més, les targetes serveixen per tots els contenidors del municipi.
Medrano assegura que no ha estat un procés senzill i que encara queda feina per fer.
La complexitat que hi ha darrere de tot això a l'hora d'organitzar, doncs, el que seria el padró de cada habitant per relacionar-ho amb les targetes. És una feinada que hem hagut de fer des de l'Ajuntament, en aquest cas a l'Ajuntament de Ribes i en col·laboració amb el Consell, però a part, ara in situ, és molt important, doncs, que estiguem allà, que puguem explicar-ho, que si algú s'adreça a l'Ajuntament, doncs, els hi podem resoldre qualsevol dubte.
Des del passat 22 d'abril, els veïns i veïnes de Ribes de Freser han de fer servir les targetes electròniques per fer ús dels contenidors de rebuig.
Anem als esports. L'Olot acomiada la temporada amb una victòria a Premià i acaba 11è classificat.
L'equip de Roger Vidal ha superat el Badalona al futur per 2-3 amb un gol de Rubén Henry al minut 89. Marc Mas ha tingut diverses ocasions, però no ha aconseguit marcar i s'ha quedat a un gol de ser el pitxitxi del grup.
David Planella.
Partit entretingut, amb gols i amb victòria in extremis, 2-3 de la Unió Esportiva Olot per tancar la temporada. L'equip olotí va acabar la Lliga 11è classificat amb 47 punts. Al final n'ha tingut 9 de marge amb el descens directe i 2 respecte de la 13a posició. Uns números que fan sentir orgullós el tècnic, Roger Vidal.
Quan mires la classificació, ara l'estava mirant, fa goig, no? Poder dir que el lot ha quedat parlant del Lleida, de l'Eivissa, tal com estava tot, doncs... Crec que reafirma la bona feina que s'ha fet durant l'any i estem molt contents.
Ningú no s'hi jugava res, però el Badalona Futur Olot va ser viu des del principi. Només de començar, al minut 6, Iker va fer penal a Marc Mas, però el davanter va fallar el xut des dels 11 metres. A partir d'aquí van començar a caure els gols. Al minut 22, Chema Moreno va obrir la llauna baixant una pilota dins l'àrea, retallant el seu defensor i disparant molt bé a l'esquerra del porter. El mateix davanter va estar a punt de tornar a marcar i del possible 0-2 es va passar l'1-1. En un corna mal defensat, Isma Escobar va empatar el partit a 8 minuts pel descans. A la segona meitat, Jordi Manzano va tornar a avançar l'Olot amb un molt bon xut des de la frontal de l'àrea. L'1-2 va durar molta estona en el marcador fins que al minut 41 de la segona, Vicente Meca va fer el 2-2 de penal. I quan semblava que l'empat seria el resultat definitiu, al minut 44, 89 de partit, un cop de cap de Rubén Henry a la sortida d'un corna va donar la victòria a l'Olot.
Ha tingut moltíssimes ocasions i ens hauria agradat tancar el partit abans, però no ha pogut ser, no? Crec que hem generat com per poder-ho tancar, però se'ns ha donat al final.
Amb la Lliga acabada, ara la feina passa del camp als despatxos. En els pròxims dies, l'Olot anunciarà Lluís Micaló com a nou director esportiu i el següent pas hauria de ser lligar la continuïtat de Roger Vidal a la banqueta. Avui dilluns, per cert, el tècnic serà protagonista al tercer temps de Ràdio Olot. L'entrevistarem en profunditat per tancar la temporada.
I en futbol territorial, com ho tenim?
Doncs en futbol territorial, la segona catalana, victòria del Sant Jaume Olot B per 1-0 contra el Vilablareix, que el converteix en campió i puja a primera catalana. El Bosa Tosca guanya el camp de l'últim 2-4 i també assegura la seva presència als play-off per tornar a primera catalana. La derrota de l'Abadesenc al camp del Porqueres, que l'enfonsa la classificació i està ara a 4 punts de la permanència quan encara en queden 6 per jugar-se. A tercera catalana, derrota del Camprodon per 3-0 al camp del líder, al camp de la Mer, i victòria que aprofita el camp de Nul 3-1 davant el Serinyà i que ja situa en segona posició. També victòria important en aquest sentit de l'escola de futbol Garrotxa al camp del Montagut i que també l'allunya del descens. A quarta catalana, tot ja fet, el Besalú, campió i líder d'aquesta quarta catalana, i Sant Pere Martí, Camós, Hostoles i la Vall d'en Bas serien ara mateix els equips que entrarien a jugar a la fase de play-off.
El Festival de Música de Besalú reafirma el seu prestigi amb una edició que mira decididament al futur. 4 concerts, artistes internacionals, amb la brillant pianista Xuyi Guan i el prodigi Diogo Teixeira López. I un entorn únic, l'Església de Sant Pere. Del 4 al 25 de maig, emociona't amb grans melodies i noves estrelles que marcaran època. Més informació i entrades ja disponibles a festivalbesalú.com. Festival de Música de Besalú. Excel·lència i descoberta des del cor de Catalunya.
Has de venir a Girona. Sí, home, és temps. Sí, és temps. És temps. Sí, temps de flors també. Sí, sí. No, però jo vull dir que és temps de cotxes. Expocasió Girona. Sí, home, clar, que hi ha motos, furgonetes, cotxes. Vull dir, hi ha una gentada, tothom comprant, no t'ho pots perdre.
Expocasió Girona, els dies 9, 10 i 11 de maig a Fornells de la Selva. Ah, i també hi trobaràs autocaravanes.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Gaiara, la guerrera de l'imperi Inca, en català. Ritos ocultos, Thunderbolts i La buena letra.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972 6804 77.
A Gestoria Girgas som un equip de professionals que prestem servei a empreses, autònoms i particulars. Confia ara la teva declaració de la renda tant si ets autònom com particular. Ens trobaràs a la plaça Balmes d'Olot. Gestoria Girgas, professionals des del 1960. Més informació a gestoriagirgas.com.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia, innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Bon dia, són 8:45. Les obres de les variants d'Olot i les preses començaran d'aquí a un any.
Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita aquest cap de setmana a Olot. Al desembre s'han de licitar les obres que tindrien una durada de gairebé 4 anys. La consellera també s'ha compromès a reforçar les línies de transport públic en Barcelona i Girona a partir del setembre.
Podem mantenir aquest compromís de l'audiència pública aquest mes de maig pels afectats i, per tant, d'inici de licitació, que això és allò que finalment donarà tret de sortir d'aquest projecte, l'inici de licitació a finals d'aquest 2025, al desembre del 25, per tal de que les obres poguessin començar en el segon trimestre del 2026. Per tant, jo crec que finalment podrem tenir la satisfacció de veure com aquestes variants, després d'un termini d'obres de més de 40 mesos, 43, 44 mesos, doncs pugui ser una realitat.
Els alcaldes de les Valls del Ripollès discrepen sobre el projecte del telecabina de Vallter. Mentre Ribes demanen que els diners s'inverteixin a millorar la R3, a Camprodon demanen amplitud de mires. David Verges, l'alcalde de Ribes.
Preferiríem que els 40 milions d'euros per fer un telecabina a Vallter doncs vagin destinats a millorar la R3, per exemple, val? Perquè si no estem invertint en algo que ja funciona, vale? Com és l'accés a Vallter, i per tant hauríem d'invertir en coses que no funcionen. I si volen invertir els 40 milions d'euros, que els inverteixin al telecabina, doncs que llavors n'inverteixin el doble a l'R3.
David Verge, alcalde de Planoles, no alcalde de Ribes de Freser, com havien dit. Les infraestructures continuen fallant, especialment les que fan referència a l'electricitat i a la telefonia mòbil. A Sant Joan de les Abadesses, l'Ajuntament exigeix a les operadores més inversió.
El consistori denuncia deficiències greus de cobertura mòbil. El municipi té una torre construïda per la Generalitat fa 10 anys, però cap companyia ha apostat per anar-hi. Mentrestant, envien senyal des d'una torre més baixa amb moltes limitacions. Per això, el consistori demana a la Generalitat que pressioni les operadores.
L'alcalde és Ramon Roquer.
Trobem majors deficiències, sobretot fora de nucli i en tots els disseminats. Per tant, jo crec que la situació podríem considerar que ha empitjorat encara. Aquesta segona torre podria donar o podria reforçar la cobertura, però també és veritat que les operadores han de tenir interès a instal·lar-se en aquesta segona torre. Finalment, tot passa per una major inversió, per donar una major cobertura. Com que les operadores consideren que el nucli urbà està cobert, tampoc econòmicament entenc jo que no els hi és viable o no veuen un rendiment en millorar o ampliar aquesta cobertura en aquest àmbit.
I avui farà justament una setmana de la gran apagada. La pregunta és, n'hem après alguna cosa? La gran apagada elèctrica de fa una setmana farà reflexionar algú sobre com viuen els talls de llum constants als pobles petits?
És una de les preguntes que queden obertes després de la gran incidència viscuda a la península Ibèrica. Les grans ciutats, com Barcelona, no estan acostumats a quedar-se sense electricitat, però malauradament alguns pobles, com les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols o Santa Pau, sí. Hem parlat d'aquest tema amb algun dels alcaldes afectats.
És el cas, per exemple, de l'alcalde de les Planes, Marc Puig.
No, tinc l'esperança. Aquí tothom mira per les grans ciutats, pels pobles que estan al voltant de les grans ciutats i les zones més rurals que quedem més allunyades, sempre som els grans oblidats, no només amb llum, sinó també amb cobertura, amb qualsevol altre tipus de servei. No? I aquí podríem entrar a parlar de molts serveis que s'ofereixen aquí o en altres punts, que en pobles petits no els podem disposar perquè diuen, no, això aquí aquest poble no val la pena, si és cas que es desplacin a la ciutat. No? I per tant, és una batalla que tenim els pobles petits i que quedem més allunyats de les grans ciutats.
Bones sensacions sobre la prova pilot de Ribes de Freser per millorar les dades de reciclatge. El sistema de xipatge sembla que està donant bons resultats. Són les primeres sensacions transmeses des del Consell Comarcal. El seu portaveu és l'Àlex Medrano.
La veritat és que ha respost la gent molt bé. De moment s'han repartit a prop del 95% de les targetes, vull dir que queden simplement un 5% residual de persones doncs, que hauran d'anar a recollir a l'Ajuntament. Però el que sí que podem dir, les primeres valoracions, és que la gent està fent servir bé la targeta. De moment les incidències que hi ha són mínimes, sí que pot haver-hi alguna coseta doncs, que estem acabant de solucionar.
Els pagesos gironins demanen caçar senglars als seus camps durant tot l'any.
Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura que els pagesos dels municipis de la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany puguin actuar per controlar els senglars dins dels seus camps durant tot l'any. L'objectiu és evitar al màxim les destrosses que aquesta espècie pot fer en els conreus.
Escoltem a la coordinadora territorial del sindicat, en Raquel Serrat.
Des de les sobrepoblacions de fauna, especialment de senglars i cabirols, és un problema que patim tot Catalunya, però les comarques de Girona doncs molt més, no?, amb el tema del senglar. Això es tradueix en danys a l'agricultura, també amb danys a la ramaderia a nivell sanitari i també amb accidents de trànsit, perquè hi ha constatació que van en augment i cada vegada són més greus. Per tant, s'ha d'actuar. Anem tard, anem molt tard, perquè sempre anem per darrere del problema i fa molts anys que estem dient.
Més coses. L'enderroc de la Torre dels Coloms reobre el debat sobre la protecció del patrimoni a Olot.
L'arquitecte Arnau Vergés, que va intentar frenar la demolició amb una crida a les xarxes socials, alerta que hi ha molts edificis amb valor històric que no estan catalogats i proposa que l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa hi intervingui.
Jo crec que és quelcom que és humiliant per l'arquitectura i per tota la història d'aquell edifici que s'enderroca. La Torre dels Coloms, per exemple, és una casa que té més de 130 anys d'antiguitat, que quan es va construir doncs, s'hi devien abocar totes les il·lusions d'una família, que hi van dedicar temps i esforç doncs, als millors artesans de l'època, que hi va treballar un dels millors arquitectes del moment, i tot això s'acaba d'un dia per un altre, sense avisar, amb una màquina que en qüestió d'hores, amb unes pinces, desmunta tot aquell esforç.
I avui també parlarem de tapes. La Ruta de les Tapes omplirà Olot de gastronomia local durant el mes de maig.
Del 8 al 31 d'aquest mes se celebrarà la 13a edició i participaran uns 20 establiments de la ciutat que oferiran tapes de diferents productes locals. Com ja és habitual, es podran votar les tapes preferides segons el criteri de les persones que vagin a aquests restaurants. A l'edició de l'any passat es van servir més de 32.600 tapes.
I Camprodon ha viscut 4 jornades plenes de diorames i de diferents activitats lúdiques per tota la família amb la celebració de la Fira de la Primavera i del Playmobil.
Aquesta fira trau centenars de persones entre amants i aficionats d'aquestes emblemàtiques figures que van marcar a tota una generació i que fins a dia d'avui continuen sent un gran reclam.
Són els continguts més destacats del dia d'avui. De seguida obrim la crònica nacional i internacional.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. Santa Cristina d'Aro planta i tanca l'accés als no residents durant l'operació tornada.
L'Ajuntament denuncia que la inacció del Servei Català de Trànsit causa greus incidències en el municipi durant les operacions de retorn.
Detingut un home per atracar amb un ganivet de grans dimensions un supermercat de Salrà i emportar-se'n la caixa.
Els Mossos el van poder localitzar i arrestar gràcies a la col·laboració ciutadana.
Denunciat a l'AP7 el conductor d'un camió tràiler que multiplicava per 6 la taxa d'alcoholèmia.
L'infractor va ser aturat el dimarts 29 d'abril pels Mossos d'Esquadra en un control a l'altura de Gelida.
Netanyahu diu que l'atac a l'aeroport de Tel Aviv emana surt de l'Iran i promet represàlies.
Air France, Lufthansa, British Airways i altres aerolínies anuncien la suspensió temporal de vols a Israel.
I d'altra banda, l'ultradretà George Simion guanya la primera volta a les presidencials de Romania.
El Tribunal Constitucional va anul·lar els comicis del desembre per una suposada interferència de Moscou via TikTok per impulsar l'anterior candidat de l'extrema dreta, ara inhabilitat.
Troben morts 13 treballadors d'una mina d'or del Perú segrestats per sicaris fa 7 dies.
Des de fa mesos s'han multiplicat els atacs i segrestos de miners que les autoritats atribueixen a grups criminals organitzats.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores, perquè avui serà un dia per agafar el paraigües. Niol, quines temperatures tenim?
Doncs tenim ara mateix 0 graus a Vall de Núria, en tenim 4 ja de positius a Molló, 5 graus a Camprodon, 7 a Das, 8 a Ripoll i a Ribes de Freser, 9 graus a Santa Pau, 10 a Vic, 11 a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 12 graus a Besalú i a Mer, 14 a Banyoles i Girona, també a Castellfollit de la Roca, i 15 a Figueres i a Roses.
El temps amb en Dani Ramírez.
Aquest dilluns, 5è dia del mes de maig, ens portarà una reculada important de la temperatura, ho notem ja al matí, però encara baixarà més la temperatura de cara al vespre, un cop descarreguin pluges i tempestes abundants, localment fortes i amb pedra. Per tant, sembla que totes les comarques gironines estem sota aquesta alerta de més de 20 litres per metre quadrat a mitja hora, segons explica el Meteocat, però és que a més es podran acumular més de 30, 40, 50 litres per metre quadrat. Avui segurament la zona més afectada seria el prelitoral gironí i també cap a la Selva, Osona, Guilleries. Atenció, doncs, al Gironès, a la Garrotxa, al Pla de l'Estany, al Baix Empordà, les tempestes podrien ser fortes, semblant el que va passar ahir cap a l'Alt Empordà. Ahir van caure més de 60 litres a Garriguella, a Mollet de Peralada, també, per exemple, a Espolles van superar els 40 litres per metre quadrat, o a la zona d'Agullana i Cantallops, amb aquelles pedregades importants de la mida de 1 a 2 centímetres de diàmetre. Avui, doncs, se'n refresca de valent i tindrem aquestes pluges abundants a partir del migdia a la tarda fins al vespre. La neu pot reaparèixer a 2.000 metres baixant cap a 1.600 aquesta tarda i vespre. Hem començat el dia ja una mica sota zero Pirineu, 1 sota zero la Tosa, fregant els 0 graus a Núria i 6 graus, per exemple, a Molló i a Viladrau, una temperatura prou baixa, 7, 8 graus a bona part de la Garrotxa, i de dia costarà passar dels 18 o 20, un dia ben fresc. I demà repetim ruixats i tempestes, potser no tan intenses, dimecres una mica de pausa, dijous i divendres més ruixats.
I si et diguessin que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia. L'energia que et recompensa.
Tres minuts, tres quarts de nou, els pagesos gironins demanen caçar senglars als seus camps durant tot l'any. Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura que els pagesos dels municipis de la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany puguin actuar per controlar els senglars dins dels seus camps durant els 365 dies de l'any. L'objectiu és evitar al màxim les destrosses que aquesta espècie ocasiona sobre els conreus. Ens ho explica en Roger Isern.
Unió de Pagesos vol que els propietaris i titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes puguin fer accions de control del senglar dins els seus camps durant tot l'any. Això permetria que poguessin caçar aquests animals dins les seves finques i emprendre altres accions que garanteixin el control de la població del senglar i una reducció del nombre d'exemplars que hi ha. Així ho han fet arribar al Departament d'Agricultura després que aquest els hagi presentat un conjunt d'accions previstes en el Pla de Control Poblacional del Senglar al massís de Rocacorba. Els pagesos, però, demanen que aquest pla tingui una vigència de 3 anys i no de 5, tal com està previst actualment. La coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, referma que és moment d'actuar.
Des de les sobrepoblacions de fauna, especialment de senglars i cabirols, és un problema que patim tot Catalunya, però les comarques de Girona, doncs, molt més, no?, amb el tema del senglar. Això es tradueix en danys a l'agricultura, també amb danys a la ramaderia a nivell sanitari i també amb accidents de trànsit, perquè hi ha constatació que van en augment i cada vegada són més greus. Per tant, s'ha d'actuar. Anem tard, anem molt tard, perquè sempre anem per darrere del problema i fa molts anys que estem dient.
Aquesta és una modificació del Pla de Control Poblacional del Senglar, al massís de Rocacorba, que s'ha fet a instàncies del sindicat. El document estableix un conjunt de mesures per gestionar i reduir la sobrepoblació de senglar que hi ha a la zona. Ara els pagesos també demanen ampliar-ho als cabirols per l'increment de població d'aquest animal i les destrosses que genera.
Només hi ha un pla de control aprovat, que és el d'aquí Girona-Rocacorba, i tot i que hi hem presentat al·legacions, perquè no, una d'elles és el que dius tu, que puguem caçar doncs, el senglar durant tot l'any i totes les zones on hi hagi problemes, i que això s'extensi amb el cabirol, perquè no podem, ben vist el que està passant amb el senglar, no podem esperar que es converteixi en un problema el cabirol com ara és el senglar. No?
En el cas en què no s'assoleixin els objectius que fixa el document, el sindicat de la pagesia remarca que caldrà declarar l'emergència cinegètica tal com preveu la normativa.
A Olot, l'enderroc de la Torre dels Coloms reobre el debat sobre la protecció del patrimoni.
L'arquitecte Arnau Vergés, que va intentar frenar la demolició amb una crida a les xarxes socials, alerta que hi ha molts edificis amb valor històric que no estan catalogats i proposa que l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa intervingui.
Natàlia Moreno.
Fa només unes setmanes la Torre dels Coloms es convertia en una muntanya de runa. L'enderroc d'aquesta casa centenària, també coneguda com Can Malagrí de Pobre, ha fet saltar les alarmes i ha tornat a posar sobre la taula la falta de protecció del patrimoni arquitectònic. Toni Caulet. Tot i estar inclosa, l'inventari de patrimoni de la Generalitat no tenia cap figura legal que en garantís la seva preservació. No era ni bé d'interès nacional ni bé d'interès local. Qui va intentar frenar-ho sense èxit va ser l'arquitecte garrotxí Arnau Vergés. Ho va fer a través d'una crida a les xarxes socials poques hores abans que una excavadora derruís l'edifici.
Jo crec que és quelcom que és humiliant per l'arquitectura i per tota la història d'aquell edifici que s'enderroca. La Torre dels Coloms, per exemple, és una casa que té més de 130 anys d'antiguitat, que quan es va construir doncs, s'hi devien abocar totes les il·lusions d'una família, que hi van dedicar temps i esforç doncs, als millors artesans de l'època, que hi va treballar un dels millors arquitectes del moment, i tot això s'acaba d'un dia per un altre, sense avisar, amb una màquina que en qüestió d'hores, amb unes pinces, desmunta tot aquell esforç.
Vergés alerta que hi ha molts edificis amb valor històric que no estan catalogats i, per tant, són vulnerables. Per això proposa que, abans de donar llum verda a qualsevol enderroc, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa pugui generar alguna mena d'informe.
S'hauria de vincular sempre un enderroc, o almenys un enderroc d'una certa antiguitat, a un informe de l'Arxiu Comarcal que expliqués què estem enderrocant. Un informe que pot ser vinculant o no ser-ho, però que almenys l'arquitecte municipal que hagi d'autoritzar aquell enderroc doncs tingui sobre la taula un informe que li digui, ep, això ho va fer tal arquitecte, això té aquest valor històric, aquest valor artístic, i a partir d'aquí pren la decisió, però sàpigues què estàs fent, perquè potser a vegades es fan les coses per un cert desconeixement.
L'arquitecte, que coneix bé l'Eixample Malagrida, insisteix en que no només s'han de protegir les grans cases burgeses, també hi ha habitatges modestos, antigues fàbriques i altres edificis que expliquen com ha crescut i canviat la ciutat. Per ell, perdre aquest patrimoni no és només una qüestió urbanística, sinó també la pèrdua d'una part de la nostra identitat.
I atenció, perquè si teniu gana, aquesta notícia us interessa. La Ruta de les Tapes omplirà Olot de gastronomia local durant el mes de maig.
Del 8 al 31 d'aquest mes se celebrarà la 13a edició i participaran uns 20 establiments de la ciutat que oferiran tapes a diferents productes locals. Com ja és habitual, es podran votar les tapes preferides segons el criteri de les persones que vagin a aquests restaurants. En l'edició de l'any passat es van servir més de 32.600 tapes.
Un mes de maig per llepar-se els dits. A partir de dijous vinent, Olot es convertirà en la ciutat de les tapes amb una nova edició de la Ruta de les Tapes. És la 13a edició ja d'una iniciativa que és fixa pels adeptes a la gastronomia local i de quilòmetre zero. Fins al 31 de maig, una vintena d'establiments de la ciutat oferiran diferents tapes en el marc d'una ruta gastronòmica variada, amb el producte local com a protagonista. Les diferents propostes es poden trobar en els diferents bars i restaurants que participen en la ruta o bé a través de Garrotxa Hostalatge, tant al seu web com a les seves xarxes socials. El president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra, detalla d'on va sorgir la idea de la Ruta de les Tapes i en què s'ha convertit després de ja més de 10 edicions.
La Ruta de les Tapes doncs, va ser el gran eix vertebrador una miqueta dels bars i també de l'associació, no? I al final va aconseguir doncs, que quedés molt vertebrada el que era també doncs, tot l'organigrama de l'associació amb el que seria una campanya molt potent i sobretot que poder la gran campanya ara mateix que tenim l'associació i que realment dona uns èxits molt directes i un negoci molt directe cap als diferents establiments que en formen part.
Una de les principals novetats d'aquesta Ruta de les Tapes serà el sistema de votació de la tapa popular. En aquesta edició es podran valorar totes les tapes que s'hagin tastat en una puntuació de l'1 al 5, segons hagi agradat menys o més. L'altra de les novetats és en el jurat, que estarà format pel cap de cuina del restaurant Hostal dels Ossos, Joan Massagó, l'actriu i comunicadora Anna Ometell, i el membre de la penya Wàpix, Met Moliner. La regidora de promoció econòmica d'Olot, Gemma Canalies, ha afegit que la ruta dona el segell únic a la ciutat.
És un dels actius més importants que tenim, evidentment, com a Olot i com a comarca, que és aquesta distinció i aquesta identitat que realment penso que ens distingeix de la resta. També en aquest cas, aquesta Ruta de les Tapes fa que molta gent surti als carrers, que degusti, que tasti, que coneixi i que en aquest cas també reconeixi tot aquest valor i aquesta gran professionalitat.
La Ruta de les Tapes d'aquest 2025 se celebrarà del 8 al 31 de maig en diversos punts d'Olot.
I ara parlem de la proposta que ha viscut Camprodon aquest cap de setmana al pont de l'1 de maig. Han sigut quatre jornades plenes de diorames i de diferents activitats lúdiques per tota la família amb la celebració de la Fira de la Primavera i del Playmobil.
Aquesta fira trau centenars de persones entre mans i aficionats d'aquestes emblemàtiques figures que van marcar a tota una generació i que fins a dia d'avui continuen sent un gran reclam.
Tu hi havies jugat al Playmobil o no?
Jo sí, hi havia jugat, Joel.
Sí, que tenies el Fort Apache.
O no? No.
El Fort Apache. Ens explica la Carolina Ríos.
El pavelló vell de Camprodon ha estat l'escenari de la gran exposició de diorames en la Fira de Primavera Playmobil, una fira que busca apropar aquestes emblemàtiques figures a tots els públics, des dels més petits fins als col·leccionistes més apassionats i als aficionats ocasionals. Ho explica Clara Dalmau, membre de l'organització.
Bastant públic, sobretot col·leccionistes i els que fan els diorames, i són sobretot adults.
La fira ha comptat amb diverses activitats per tota la família, com ara exposicions temàtiques de diorames, tallers infantils de dibuix i Lego, inflables, parades de venda de Playmobil i altres activitats familiars.
Aquí a Camprodon venen més adults col·leccionistes que no pas la mainada. La mainada venen pels tallers i algun clic que ven aquests amb bosses, sirenes o pirates, així. Però sobretot el públic que tenim més són els que compren peces de recanvi.
En aquesta fira es poden trobar diferents peces i molts col·leccionistes aprofiten per trobar peces antigues o molt concretes.
Sobretot, en els adults es crida molt l'atenció la diferència com era quan nosaltres jugàvem. Que abans teníem pirates i indis i ara hi ha fades, hi ha extraterrestres, hi ha de tot. I també els hi crida l'atenció els packs que tenim de segona mà, que els tenim molt bé de preu.
Aquestes fires han anat guanyant terreny al municipi de Camprodon i ja s'han consolidat com una cita imprescindible pels amants del món Playmobil a la comarca del Ripollès, però també per a molts visitants d'altres poblacions.
I centenars de persones homenatgen les mares a Olot. Sardanes, poesies i moltes mares han sigut les protagonistes d'aquesta diada. Una diada certament especial, això sí, marcada per la pluja.
Doncs sí, tot i la pluja inicial, l'acte organitzat pel CIT s'ha mantingut. A més, una vuitantena de nens i nenes s'han presentat al concurs de dibuix.
Amb motiu del primer diumenge de maig, aquest cap de setmana s'ha celebrat el Dia de la Mare al centre d'Olot. La pluja no ha posat les coses fàcils per a la tercera marxa de la mare. Tot i això, l'acte ha continuat a les arques davant de les oficines del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, amb moltes sardanes i poesia feta pels més petits. La presidenta del CIT, Adela Moya, agraeix la participació a tothom i recorda la importància d'activitats com el concurs de dibuix.
Al ser el pont també hem notat que potser una mica menys és el nombre de participants perquè molta gent també ha aprofitat aquest pont tan llarg per marxar. Però bueno, estem satisfets perquè, a més, és el que sempre diem. Gràcies als pares que encara doncs, els motiven als nens amb la tecnologia.
Les mares sempre protagonistes i sempre cal tenir-les en compte. A l'antena dels 5 minuts més anem ara als esports. La Unió Esportiva Olot tanca temporada.
Doncs sí, acomiada la temporada amb una victòria a Premià i acaba 11è classificat. L'equip de Roger Vidal ha superat a la Badalona Futur per 2-3 amb un gol de Ruben Henry al minut 89. Marc Mas ha tingut diverses ocasions, però no ha aconseguit marcar i s'ha quedat a un gol de ser el pitxitxi del grup.
Roger Vidal, content.
Quan mires la classificació, ara l'estava mirant, fa goig, no? Poder dir que l'Olot ha quedat parlant del Lleida, de l'Eivissa, tal com estava tot, doncs... crec que reafirma la bona feina que s'ha fet durant l'any i estem molt contents.
Ara s'haurà de veure si continua o no. Roger Vidal és un dels temes que hi ha sobre la taula de cara a les properes setmanes. En futbol territorial, com ho tenim?
Doncs només queden ara dues jornades, queden 6 punts en joc. El Sant Jaume Olot B, que va guanyar segona catalana 1-0 per la mínima davant el Vila Blareix Futbol Club i, per tant, aconsegueix el campionat de segona catalana i puja per la via directa. El Bordetos, que va guanyar també 2-4 al camp del Sauleda, el camp de l'últim en un partit a porta tancada, va guanyar per 2-4 i també confirma la seva presència en els play-offs descents per retornar en aquest cas per al conjunt agarrotxí a la primera catalana. Qui no està tan bé és l'Abadesenc, que va perdre 2-0 el camp del Porquera. És un rival complicadíssim i que per tant se situa en penúltima posició a 4 punts de la permanència quan dèiem que en queden només 6 en joc. Això pel que fa a segona. A tercera catalana tenim resultats importants dels equips del Ripollès. La derrota per 3-0 del Camprodon al camp de la Mera, el camp del líder, que fa que el camp de Bànol, amb la victòria per 3-1 davant el Serinyà, ja situï en segona posició. A més, aquest pròxim cap de setmana, derbi del Ripollès, Camprodon, Campdobànol, al camp de la vila de Camprodon. Pel que fa als equips garrotxins, victòria importantíssima de l'escola Futbol Garrotxa per 0-1 per la mínima al camp de la Montagut i que, per tant, també agafa aire respecte al descens. Empat de les preses al camp del base Vilobí per 2-2. El Sant Privat, que no va jugar el seu partit, es va ajornar contra el Sarrià de Ter i el Sant Joan, que va golejar 9-1 al Vila Olaregi, que, per tant, també segueix en aquesta part alta de la classificació. A quarta catalana, derrota del Ripoll per 6-1 al camp de la Canya i del Sant Pere Martí, victòria 1-2 al camp del Castellfollit. Sant Pere Martí, Ustoles, Camós i la Vall d'en Bas serien els equips que ara mateix formarien aquest play-off per pujar a tercera catalana. Un la Vall d'en Bas que va empatar aquest cap de setmana al camp de les Preses B i que per tant deixa sense opcions el filial present per entrar a la zona de play-off. L'Ustoles va guanyar 4-3 al Sant Miquel de Campmajor i ja és tercer classificat.
I acabarem parlant del club tenis taula Olot, que derrota l'Irun Lecaen Nea Basqui es classifica per l'Europe Trophy.
La tripleta olotina ha guanyat amb solvència per 4-0 al conjunt basc i ha aconseguit la setena posició. L'equip tanca la temporada amb 21 punts i amb la segona classificació europea de la seva història.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Gràcies per la confiança. Avui recordeu que ha de ploure molt, per tant, compte a l'hora de circular. Demà hi tornem a la mateixa hora des d'aquí, des dels 5 minuts més. Que passeu un molt bon dia. 5 minuts més.